12 i 50, la sintonia de l'espai de cine, els nostres oients se l'han de saber de memòria, ja? Què fa?
La poden canviar quan vulguis, eh?
No, ho dic perquè fa d'haver 6 minuts que sona.
Tens raó. Val,
tot xerrava on d'en Montoro.
És que és molt xulo. És que hi va sortir Miquel Montoro a la Resistència, i veig, però per si no ho sabia. Que gran graciós. La Resistència és un programa, és un late night de... Broncano, si no ho heu vist, cercavo, perquè jo n'he vist un paio de bocins avui i realment val molt la pena, molt graciós.
Se veu a Movistar Plus, no?
Nostro, sí, però a YouTube ja hi veu bastant
detalls.
Sí,
a YouTube ja és tot, sí. En Twitter i per tot podeu veure aquesta...
Mica Montoro,
com va triomfar.
De les taronges, de les pilotes i en Broncano.
La llengonissa.
Sí. A més, és massa perquè en Broncano... podria caure dins la tentació de com en conèixer molt d'ell i de fer com el que feia un temps en
Pepe Navarro.
En Cárdenas, sí. Cárdenas Friend, en Pepe Navarro, i sí, no, ni molt manco. Se posa la seva altura i xerra de les seves coses.
I se passa bomba, perquè és molt graciós.
No? Riu molt. Que se pensen que a Mallorca no tenien sentit de l'humor. Aquesta gent de Jaén, de bon Broncano, de Jaén. D'Orcera. Bé, xerram, si voleu, un poc de lo que estrenen avui. Que estrena
i hauràs de comentar qualque cosa de Goya.
I podem xerrar de qualque
que de fet, que cada setmana el codi, avui, demà i diumenge, especial Premis Goya. Tres dies de cine.
Me pensava que anaves a dir que l'any que ve Goya els faran el codi.
Bueno, alerta, perquè de l'any 2022 se xerra de Palma.
Sí. Perquè és una directora de cultura, no diran noms, que té molta gana de dur-los. És una actriu coneguda. No diré
la única mallorquina que està nominada, un Goya?
Sí, exacte.
Idò, és ella.
Un Goya, millor actriu, revelació, que quan la varen nominar van dir, no és que sigui major, però no és una nina, com per ser revelació, però en guany han donat el Goya, millor actriu, revelació, o una senyora de 84 anys. O sigui que, des d'aquest punt de vista, qualsevol... moment de la teva vida és bona per rebre un Òscar, el millor actriu o actor, un Goya, un Òscar. Revelació. Jo, la setmana passada, Anna Maria ja me va passar, dic Goya i Òscars
deixant passar.
Tu m'has posat en torda. Però jo,
avui xerrant de Goya, si diu Òscar no passa.
Jo indistintament dic Òscars i dic Goya.
Vosaltres l'enteneu.
Sí, vosaltres l'enteneu. Ara xerrarem del Goya. Xerrarem del Goya molt ràpidament, perquè ja ho vareu veure aquella gala soporífera.
Te va encantar, eh?
Va sortir a la Sèrie d'Ubagos, això, per cert. Si escoltau la Sèrie d'Ubagos,
ho posareu a l'1 i mitja. Sí, he de pensar.
Més avorrida que en Pere Sales retransmetent un partit del Mallorca.
Això vareu dir.
Sí, això vareu dir. Que ja és avorrit per si, però no, en Pere Sales...
Ai, Pere...
Però Pere, te va enrotllo, ho deim, eh?
En Pere torna divendres, qui ve movar de llibres.
Fa coses que no són gens avorrides, però clar, Mallorca... Bé, és igual, la qüestió, jo vaig veure un... Segona que m'he dormit. Amb una cançó de 6.000 que va cantar en Alboran aquell.
Sobreviviré.
El problema que té Argolla és que, crec jo, se queden a mig camí entre un bon show televisiu i una entrega de premis més clàssica. O sigui, tu pots fer una entrega de premi, com fan, per exemple, a molt de... quan entreguen, per exemple, els premis del teatre. O sigui, que és una cosa més, diguéssim, que se fa per ell mateixos, no pensada per retransmetre per televisió, encara que se pot retransmetre, i allà on, per dir un exemple, l'edició posterior o en directe no és tan important, el show business no és tan important, i, per exemple, els discursos que fan els premiats els permeten allargar-se una mica més si ho consideren necessari.
Val, no estan marcats per autent televisiu, no?
Tant. No? En canvi, Argolla sí que mos volen vendre, que és un show televisiu, però llavors no se fa com a tal. I jo crec que això és el gran problema d'Argolla, que no és, que és un querer...
I no poder.
I no poder, o poder i no querer. Val? Perquè poder jo crec que poden. Perquè jo crec que a Espanya guionistes n'hi ha de sobres, presentadors n'hi ha de sobres. Muntar bé un show jo crec que se pot més o manco fer, però en canvi no va ser així, se va fer a Màlaga, se va fer un poliesportiu, l'ambient ja no era...
Va debutar, que és molt estrany.
Era, bueno, eren cadires de plàstic, d'aquestes improvisades. No era el lloc, probablement, no sé el motiu, diuen si proximitat de Marisol, diuen si proximitat de Banderas...
Perquè de Marisol i Nas,
sí,
que no hi va anar...
que tanmateix se sabia que no hi aniria, però bé, varen mantenir Morbo fins al final, una altra falla també.
L'any passat no ho havien fet també per allà baix?
No sé on se va fer, bueno, no ho sé, no me'n record. I clar, ja l'ambient no era el millor. Llavors, si voleu fitxar, tot el temps passava gent per davant les càmeres. Caps que s'aixecaven i anaven al bany i tornaven. Això és un falló monumental. Quan la càmera enfoca el pati de butaques, no hi pot haver cadires buides. N'hi havia moltíssimes. Si gent, vull dir, si gent se va prendre els actors i tal, com una cosa, un pot andar por casa. Val? I si tu has de treure això per la tele...
Que poc seriós.
Clar, és molt poc seriós. Per exemple, quan va sortir aquella lota que feia de repartidora amb una bicicleta, no sé si te'n recordes.
Bé,
va sortir una lota que feia de repartidora amb una bici i una veu en bof li deia ves fins en carrer Lejalde, gira a l'esquerra quan trobis en Almodóvar, o sigui, li anaven dient com si fos una espècie de GPS cap a on havia d'anar per trobar-se en l'escenari. És que no hi havia ningú segut allà on el guió, en teoria, havia dit que havia de seure. Aquesta càmera anava al carrer Lejalde, no era. En Almodóvar, tampoc no era.
A on eren? En el baño?
No, eren seguts altres cadires que no eren set seves.
O sigui, molt poc coordinat.
Això típic quan t'entres dins l'avion, veus una cadira buida i dius, bé, ja m'asseure allà. Sí. I llavors l'azafata i diu, bueno, aquí hauria de veure coco i hi ha una lota i hi ha un senyor gras. Bé, això, com aquest no pren de son serio, però jo crec que precisament els organitzadors, que per cert avui han demanat perdó públicament, per lo malament que va anar.
Han demanat perdó.
Sí, perquè clar, hi va haver molt de problemes, diguéssim, els espectadors m'ho van donar compte, però allò van hi va haver moltíssims, diguéssim, en el back office, en el backstage.
Però que no van veure, no?
Hi va haver problemes de coordinació d'autobusos, de catering, de camerinos... Bé, de moltíssimes altres coses que hi ha els actors. Jo crec que aquests actors el que varen fer és contagiar-se de la mala organització i ell mateix varen dir, bé, això és un...
És que ha demanat perdó l'acadèmia,
sí, no? Sí, sí.
Per, a tots els socis, per les deficiències i errors de l'organització, quan tu dius tot això de darrere, i també Ràdio Televisió Espanyola. En concret ha demanat perdó per el... No, jo no el vaig veure en aquest, per el gag de l'orgasmo de los Goya.
Bueno, jo no sé si era el gag que era l'anunci d'Argolla en si, el mateix tràiler, a veure un...
Sí, la promo, en Sílvia Abril fingia un orgasmo fent referència a la escena quan Harry encontra Sally.
Contra Sally, però era en Buenafuente que fingia l'orgasmo per mi, no?
Aquí diu Sílvia Abril fingia un orgasmo.
Però bé, és igual, no passa... No passa res, jo sincerament la promo és el que més em va agradar. Idò, jo la promo sí, perquè fa un homenatge a quan Harry encontra Sally, la pel·lícula d'en Tom Hanks, però jo per això no hauria demanat perdó, però bé, és igual. Llavors, altres rastres que van passar aquesta gala, a part d'això que te coment i de que llavors molt de pits enfocaven al pati de butaques i ven gent jugant mirant el mòbil.
Això
està prohibidíssim.
No te fan deixar el mòbil antes d'entrar?
No, i si no te'l fan deixar... Però si vas al cine, una persona normal, un espectador, va a veure una pel·lícula i ja altura, i un actor, un professional de cinema, té collons d'estar mirant el mòbil durant una gala en directe, en sèrio.
Per què hi van? Mira.
Llavors va sortir gent aliena a les cinema, com per exemple en Carles Pujol va sortir a presentar una pel·lícula que optava a millor a Goya, a millor pel·lícula, he dit Goya, en Carles Pujol, que dius, un exfutbolista, que clar, no m'apreix malament que traguin gent que no tingui res que veure amb el cine.
Va donar una millor pel·lícula?
No la va donar, va presentar. Tu, abans de donar, durant tota la gala se van presentant les pel·lícules, se van xerrant d'elles. Escolta, millor pel·lícula, opta, tal. I era el final de tot, se dona el premi. Val? Però van presentant les pel·lícules. I en Carles Pujol va presentar una pel·lícula. No tenia res que veure en la pel·lícula. Tu vols treure un personatge que no té res que veure amb el món del cinema, però té qualque relació amb la pel·lícula que hi presentarà? Perfecte. Per aquí ho podem engirgolar, però no va ser així. Era en Carles Pujol perquè era en Carles Pujol. I fin, saps?
No hi havia sentit.
No, va ser una mescla molt estranya. D'en Buenafuente i en Sílvia Abril...
Ells han de dir que seguien un guió, no?
Que poden dir que ells seguien un guió,
però...
bastant flac, per cert,
sí.
Buenafuente, perquè és ell, i encara el salvarem, jo en Sílvia Abril, me sap molt de greu, però personalment vaig veure un gag que va fer, com un xandall que s'inflava amb unes ballarines, i no vaig entendre
super
absolutament.
Sílvia, super Sílvia.
Sí, tota loca. No ho sé, no sabem, jo crec que en aquest sentit no se sap on és tall, i el que deu al principi. O fèiem una gala ben feta, amb un, que sigui un show business televisiu brutal, amb un timing duit, però a rajatabla. Per exemple, va sortir en Almodóvar dilluns en el programa d'en Buenafuente, i el vaig veure. I el tio d'Estats Units, Quan dius 40 segons, o sigui, tenc 45 segons per agrair. Quan dius 40, te sona una música. I ell, el primer pic, li van donar l'Òscar, però hola, va my mother, tot sabeu mi madre. El tio va sortir...
Pedro!
Diu, vaig sentir música en els 40 segons i vaig dir, hòstia, mira si els agrada el que dic, que és que m'estan posant música. Això va dir en Almodóvar. I en els 45, que ell estava agraint la virgen de no sé què, te'n recordo, quan va agrair la virgen... Va sortir el que presentava, el va coger del braç i el va treure de fora, a 45, junts. Però ja no te perdonen ni un segon. I si en la boniqueta no te das por aludido, te treuen de fora. I això és el que... Veure, això és un exemple petitíssim, perquè això és una organització, brutal que compta moltes altres coses.
I aquí, quants segons tenen a Espanya?
Aquí no... Jo crec que tenen segons, però deixaven la gent... Fins que, i clar, un te fa un discurs a lo millor més curt,
sí,
que, un més llarg.
N'hi ha que passa en pena i el fa com a massa curt.
Clar, clar, ha... Jo crec que lo seu és estandaritzar-ho i això, i d'un timing, i dur-ho molt bé, i el pati de butaques, i fer un lloc esplendorós, ben il·luminat, que quan s'acaben en foc el pati de butaques, de cada vegada té més importància, perquè la gent li dona molt de morbo veure els actors asseguts. Globo d'Oro, no n'hi anem fora.
Ells ho saben quan les filmen, que
clar.
Sí, se van allà a la pantalla, perquè aquestes cares...
I no passa res, ara és Globo d'Oro, que és el darrer que ha hagut als Estats Units. Clar que és més informal, perquè és un hotel, i estan seguts a una taula, que han sopat, hi ha copes per damunt la taula, però així tot, no se moven de la taula, no deixen de desprendre aquest glamour que tenen. Man, hi havia tot espanyol, no passa absolutament res. Però hi ha una altra direcció, una altra guia, una altra manera de fer les coses, i jo crec que això... O vas cap aquí, o fas una gala allà on els protagonistes siguin els actors, se llepin un poc de cul entre ells mateixos, per dir-ho mal dit, i ja està, i tenc argolla. Però no pretenguis fer això, i a més, tenir audiència. És impossible.
Bé... L'any passat van anar a Sevilla, per cert, 2019 a Sevilla, en 2000 a Barcelona, i la resta sempre ho han fet a Madrid.
A Madrid.
Si no, 2022 venen a Palma.
Per
part d'anar allà a organitzar quatre coses.
No, passa de prens, de Ràdio Pollença.
Hombre.
Anem allà i
anirem,
I tant, m'ho faran la foto a l'història vermella. Que si ho fan a Mallorca, ja puc dir en primícia, avui donaré que serà de roba de llengües.
What's aquí?
T'imagines? bé, fins, no sé, jo crec que m'ho manco ha quedat bé.
Sí, si no em dic qui ha guanyat.
No, vos ho puc dir. Ho tenc tot aquí. Com sabeu, el gran triomfador, ja anem a lo serio, per així dir-ho, va ser en Antonio Banderas, que se'n va dur els Goyas més grossos, Dolor i Glòria, més important, Dolor i Glòria, millor pel·lícula, millor actor per Antonio Banderas, també per Dolor i Glòria, millor actriu de repartiment, molt merescut també per Julieta Serrano, d'un més de 50 anys fent cine aquesta dona, per Dolor i Glòria, millor direcció, Dolor i Glòria també, evidentment per Almodóvar, que en Almodóvar realment se n'en va dur tres ell.
Direcció?
Direcció, pel·lícula i guió. Això, ell. I llavors...
Quants en té ja aquest homenet?
Ell crec que va dir que en tenia 7, si no vaig
errat.
Però no tots són seus. Seu crec que en té 3, de director i guió. Sí, 3 o 4. Llavors se'n va dur altres Oscars més petits. Se'n va dur millor música original, però bé, grossos... Se'n va dur 7 en total, i els grossos... sobretot. Qui va ser la gran, diguéssim, derrotada d'aquesta gala, si se pot dir així? Evidentment, mentre dura la guerra, s'ha d'en Alejandro
Amenábar,
que així tot se n'en va dur un parell, per exemple, maquillatge, perruqueria, vestuari, direcció artística, però ja són Oscars, Goyas...
Actor de reparto, se'n va dur també, no? Mentre dure la guerra.
Actor de reparto també, per Eduard Fernández, també molt merescut, i millor actriu, no ho hem dit, Belén Cuesta, per La trinxera infinita, que era com a la tercera en discòrdia.
I de precisament aquestes pel·lícules són les que faran aquest cap de setmana el CUDI. Avui, Dolor i Glòria, a les 9. Demà, La trinxera infinita, a les 8. I diumenge, mentre dure la guerra, a les 6.
Les grans protagonistes de les entregues del Goya 2020. I ara ja hem de començar a pensar en els Oscars, que són a final de febrer, dia 20. En xerrarem la setmana que ve un altre pic, si voleu, o l'altre, que haurem de fer, de perfilar, quatre detallets que Mònica m'enteran per la premsa especialitzada, i llavors ja
anirem informant.
Ja veurem, és que perquè realment enguany hi ha molt de nivell, els Oscars, hi ha tres o quatre pel·lícules molt
bones.
Sí. Xerrarem, si voleu, de les estrenes ara d'aquesta setmana.
Que arriba avui.
Que arriba avui, mira, per exemple, avui arriba, mira, se m'acaba d'obrir la web de Ràdio Pollença i el primer que veig, pam, top pel vi. El món del vi.
No. Ah, la web. Sí, no, és que avui, vola, Antoni, està tu convidat de programa Volen Conèixer, de divendres, que entrevista oh, una persona
però,
ha estat
però això és,
aquest, 50, aquest, 45 minuts xerrant sense aturar.
En sèrio, aquesta ràdio és el pez que se muere de la cola. Jo me lo guiso, jo me lo como.
No altres, eh?
Mare, Antoni Campomà té un programa setmanal d'una hora i mitja i el duen de protagonista
una hora i mitja,
o dues.
Vinga.
Vinga, passero d'aquí. Bé, xerram, pel·li espanyola que sobre, és un drama sobre immigració, segurament heu vist un tràiler, dirigida per en Salvador Adu. Cano, Adu. Està protagonitzada per un gran actor, com es cau a tots molt bé, que és en Luis Tosar. Mm. Luis Tosar, a més, molt, molt, molt polifacètic, i conta l'històric desesperat per arribar a Europa d'un nen de 6 anys de Camerún i de la seva germana gran. I esperen per col·lapsar dins la bodega d'un avió i contes història d'aquests nins, contes història dels guàrdies civils que estan a la frontera i també una mica les seves diatribes mentals, perquè clar, no tots els guàrdies civils, segons aquesta pel·lícula, pensen igual. Conta també la història d'un activista mediambiental que contempla l'imatge d'un elefant mort i se'n dona compte d'aquests caçadors, diguéssim, il·legals, no? que comercialitzen amb colmillos d'elefant, o sigui, un poc un reflexe de l'Àfrica vista des del punt de vista d'un cinematògraf espanyol.
És com un reportatge, diria.
Que, sí, però llegim molt bones crítiques, que són dels furtius, anem a sortir la paraula furtius.
Sense, hi ha molt de furtius per
bon
aquí.
Llegim El País, diu... Buen pulso, pel·lícula destinada a ampliar audiències a llocs comuns que no resulten ni tan obvis ni tan amables com solen ser amb aquest tipus de grans produccions. Llegim també que està molt ben construïda, molt ben dosificada, amb una claritat d'idees que jo, a més, crec que en tot el que vol contar i en tota aquesta sèrie d'històries paral·leles que ocorren, no ha de ser fàcil dirigir una pel·lícula així i guionitzar una pel·lícula així. I, a més, té, evidentment, un missatge potent. O sigui, aquesta pel·lícula mos xerra, sobretot, d'immigració i de la separació que hi ha entre Occident i entre, diguéssim, nosaltres, no? La nostra acomodada vida i la lluita diària que ells han de dur a terme per cercar-se la vida per intentar arribar fins a nosaltres, etc. Una pel·lícula que totes les crítiques que llegim són bones, ben fetes, dolorosa, en segon quin moment, perquè és així, però que
és un pot drama, però bé.
Sí, però crec que és una aventura de supervivència que val la pena veure. Adu, una pel·lícula que hagués pogut ser molt més melodramàtica i crec que té drama just, punt d'aventura, punt d'intriga, una pel·li que val la pena, ben feta. La pots liar perfectament, ficant amb un tema sí, d'aquests, sí. La pots liar, però no, en aquesta ocasió val la pena. Adu. No tenim nota encara, però
no
les crítiques
imagino
són
que
molt bones.
La fan per tot. No mos han duit a diaris avui, així que no poden dir a vol la fan. No han arribat encara
aquí
a diaris.
Aquí se'n van.
Telefonat i ha dit, estaran arribant, un rotatiu avui ha estat un poc més tard, estaran
sí, aquí
arribant.
Aquí se'n van a Maria i això és un dergué.
És un desastre.
Aquí, quan tenen a Maria, vengui, amb tot l'ordenador obert, els diaris, tots. Aquí no hi ha diari,
no
ordenador, ho he
no
de dir tot de memòria.
No han arribat a diaris.
Quin desastre.
Ni sense ordenador. Tot això que xerra fins ara, de memòria.
De memòria.
Vinga,
ara xerram de l'americanada de turno, que m'arriba, sí que molt bombardegen diàriament en trailers de Underwater, de Bay de Saigo, Underwater, però
de Bay l'aigo,
però no l'han traduïda. Underwater és Underwater. És una pel·lícula de por, sí, terror, ciència-ficció, però bueno, sobretot terror, que xerra de 6 integrants d'una tripulació queden tancats a una instal·lació submarina a on li està en tant aigua a les totes.
Quina angoixa.
Sí. Conseqüència d'un terremot o d'un sisme, tal, no sé què. La seva única oportunitat per sobreviure és caminar per terra, val? Amb pesos, per estripol de la mà, per davall de la mà, però per damunt estripol, per davall de tot, fins a una plataforma petrolífera que està abandonada a X quilòmetres d'aquesta instal·lació seva que s'està inundant. A més de retes físics que implica aquest viatge, no deu ser fàcil caminar per davall de la mà, suposo que són molt de
pes,
descobreixen ràpidament que estan sent caçats per depredadors marins mítics i monstruosos disposats a matar-los. O sigui, han tingut un mal dilluns, aquesta gent, un Blue Monday.
Pobrets.
Se'ls inunda la plataforma, han d'anar caminant, tal.
Has de passar pena, passar pena, aquesta pel·lícula.
Has de passar pena,
a part de terror.
Però no? Com a pel·lícula té un 5 rascaillo.
I molt de punt vermell, no?
I molt de punt vermell. És un gotzeto, un refrit de 4 pel·lícules d'aquestes típiques de ciència-ficció de fa 20-25 anys i no l'han sabut de treure profit. Sobretot llegim que no donen cap explicació sobre el bitxo, aquest que els encalça, ni sobre res. Simplement se centren molt en situacions claustrofòbiques, d'inundació, de gent que no pot respirar, etc.
Fora.
Però no és ni molt manco una pel·lícula molt recomanable. És una pel·lícula, llegim, de bon rotllo, que és estúpida, tonta i repetitiva.
Tonta.
Sí, tonta, pel·lícula és tonta. Què m'arriba avui? Una de les pel·lícules que donaran per xerrar, que de fet l'actriu està nominada a millor actriu als Oscars d'enguany, que és ni més ni pus que Judy. I tu diràs, i qui és la Judy?
Qui és la nominada?
La Judy Garland. A l'any 1968, no diré qui ets la nominada, perquè ho entendrem així, a l'intriga. Vale? No, és una altra pel·lícula biogràfica sobre una icona del cinema nord-americà. Als americans els agrada molt... Judy Garland. Els agrada molt fer biopics, els americans, és veritat, a vegades estan una mica eixut d'idees, no així ho demostra un parell de les pel·lícules que hi ha als Oscars, a mirar les millors pel·lícules, però sí que en aquesta ocasió, que està molt bé fer biopics, en fan de cantants, en fan d'actors, i en aquesta ocasió mos ocupen a Judy Garland, que és una actriu que molta gent, potser la gent més jove no saben ni qui és, perquè és una actriu que va fer El Mago de Oz a l'any 1938. El Mago de Oz té anys. Actriu, cantant, que 30 anys després, precisament de Mago de Oz, l'any 68, arriba a Londres per donar una sèrie de concerts. Ja estava una mica acabadeta, tal, les entrades s'esgoten en qüestió de dies, a pesar de que ella ja no té la veu que tenia, no? És més gran i tal. Mentre se prepara per pujar a l'escenari, tornen tots els fantasmes que la van atormentar durant la seva joventut a Hollywood. Ara els seus 47 anys, que no res, s'enfronta en aquest viatge, a totes aquestes inseguritats, i supos que amb una sèrie de flashbacks i tal, arriba a problemes personals, problemes amb qualque vici que devia tenir, no farem spoilers, i ella el que realment vol al final és tornar a casa seva i estar amb la família.
Tranquil·la.
I passar els seus dies en la família. Una nina molt insegura. Allà on aquesta actriu, na Renée Zellweger, i a voltes diu, aquí, tio, que m'està contant, qui és na Renée Zellweger? Heu vist El Diari de Bridget Jones?
El 1, el 2, el 3.
I d'això na Renée Zellweger.
Però ha fet qualque cosa més.
Sí, ha fet moltes coses
però
més.
Però és na Bridget Jones.
És na Bridget Jones. Va estar, aquesta lota va tenir un problema de una mica de... d'operacions estètiques.
Ah, sí?
Sí. Va comparèixer fa d'haver 3 anys.
Que no era ella?
I no era ella. Diu, hòstia, què t'has fet? Realment li va canviar el careto totalment.
Però al final era un muntatge de maquillatge o era ella?
No.
S'havia fet.
Era Numa Thurman.
Ah, era Numa Thurman que va fer
Numa Thurman, sí, que va sortir desfigurada, sí. I al final va ser que havia canviat de maquillatge, de maquillador. Tot et xoperen, però
aquesta se va passar.
Se va passar a tres pobles i d'aquesta home, aquesta cara més simpàtica.
Tenia una cara molt dolça.
Més dolçota, molt rodoneta, que tenia Bridget Jones, se va convertir en una cara allà on, com sempre els hi passa, es pòmul més marcat, amb morros més gruixats,
va canviar el nas,
més inexpressiva, on sí que la recordaves llunyanament.
Però no, és que no apareixia ni ella.
No, i d'aquesta actriu
s'ha
reinventat i gràcies també a sèries d'osi de maquillatge han pogut, i ha primat-se moltíssim a més, perquè està molt prima, no, Judy Garland era molt, molt, molt prima, s'ha pogut un poc reinventar com a actriu i ha fet, entre cometes, el paper de la seva vida. Na Renée Zellweger, que sí, ha fet moltíssimes pel·lícules, però sobretot la recordem per ses de Diario de Bridget Jones. Inclús te diré que abans, si heu vist Jerry Maguire, No sé si l'heu vista. Show me the money. Te'n recordes aquella pel·lícula? Show me the money!
Sí.
Jerry Maguire. Ella també surt i fa un paper molt xulo a Jerry Maguire. Llavors s'ha fet diverses pel·lícules que de luego no passaran a la història, però sí que és vera que amb aquesta els mitòmens que són als Estats Units jo crec que podríem xerrar sèriament d'una candidata a l'Òscar a millor actriu per Judy, que té un 6,1. O sigui que sí que té crítiques bones, però com a bon biopic o com a mal biopic, és vera que a vegades és el guió que no dona el tipus, però ella sí que es tira tot el temps del carro en aquesta pel·lícula, i sobretot amb aquests flashbacks que hem comentat, abundants, que allà on repassa, diguéssim, tota la seva vida, sí que arriba que un poc la complicitat entre ella i l'espectador subsana totes aquestes deficiències de guió que pugui haver. Ella realment hi deixa la pell fent de Judy Garland a Renée Zellweger en aquesta pel·lícula.
Molt bé, i de l'haurem de veure, no?
Vinga. I res, i ara a partir d'aquí el que queda ja és... Què vol dir? Hi ha una pel·lícula francesa que es diu Volando Juntos, també he vist el tràiler, 6,2, és una pel·lícula que és un drama per adolescents, bueno, per nins i adolescents, basada en fets reals, allà on un fill d'un científic obsessionat amb ses nàneres.
En ses?
Nàneres, saps què és una nàneres?
No.
Un pato.
Ah, un nàneres.
Una nàneres.
Nàneres.
A segur que una nàneres.
Nàneres.
No, idò, sí, hi ha unes nàneres que, evidentment, una empresa ha d'invadir el seu hàbitat i està en perill d'extinció, i ell emprèn una aventura increïble perquè se colca damunt una espècie d'ultraligero, val? I els adu, ultraligero, i se'n van en ses nàneres i l'ultraligero a fer un viatge per ajudar-les a fer la seva migració.
Quina pel·li és aquesta de la que està xerrant?
Volando Juntos. Donne-moi d'aire. Donne-me, en francès, crec que vol dir doneu-me ales. Dóna-me ales per sortir del cine quan me posin... És una trama que jo crec que sí que se mereix que la passin per Antena 3 després de dinar, però jo no aniria al cine. És un producte molt convencional i un poc melodramàtic, amb aquest punt d'aquest nin. Estrenen una altra pel·lícula espanyola, no t'ho busques a veure, en Babu. És una pel·lícula... En Badu, perdó, és una pel·lícula còmica, una comèdia negra, podríem dir, dirigida per Alfonso Sánchez i protagonitzada per ell mateix i per Alberto López. Alfonso Sánchez.
Qui és Alfonso Sánchez?
Sí, sí que sabeu qui. Vosaltres heu vist Ocho apellidos vascos.
Sí.
Saps els col·legues aquells andalusos que té el protagonista, sí. Té dos col·legues que van a cercar-lo a lo darrere de tot, que estan en el bar allà a Sevilla passant pena per ell. Tio, que te va a cazar com una tarda, que vas a tal. I doncs, un d'aquests dos és un andalús molt graciós que ha fet moltes pel·lícules, bastant xeraques totes, però bé.
Un pelirrojo, no, l'altre moreno.
No, duen tot dones que veig un gominats cap a darrere, un que té com a més entrades. Això és
sí, que
Alfonso Sánchez.
També feia la sèrie Allà Abajo, Allà Arriba.
No l'he vista, però sí.
Perquè era un poc aquell mateix.
Tenen aquest accent així tan marcat, no?, d'allà de Sevilla... I és una pel·lícula
I també el dirigeix, també el director.
Sí. I té, pel·lícula que té mil fallos, però bueno, té ritme, evidentment comença molt bé, com sempre passa amb aquestes pel·lícules, no? Jo crec que els gags més bons els adergasten al final, llavors també els poden en el tràiler perquè tenen ganes d'anar a veure-la, i ja està, i poca cosa més. És una comèdia espanyola a l'uso. No em porta entrenimós a llegir
la crítica.
La sinopsi. I és que estan en un munt de coses avui, eh?
Encara n'hi ha més.
Tu
saps que està durant l'espai de cine avui?
No, com l'espai
de... Mitja hora.
Com en Toni Campomà, un poc menys.
Està en el món del vi. Ja, mitja hora, que hem de posar la sèrie de Tobagos.
Bé, doncs acabam. És que estrenen Éter, una pel·lícula polaca, o estrenen una pel·lícula russa sobre un osito. I doncs, mira, mos quedarem amb aquesta. I ja no xerram de... en tenim una altra que està més o menys bé, però igual, és que no tenim temps de xerrar tantes coses. Vols ficar-ho a Film Affinity i feis el que jo faig, que és llegir això, que tampoc no do tanta feina. Waves, una pel·lícula dels Estats Units, una pel·lícula Sundance, una pel·lícula alternativa, una pel·lícula amb poc pressupost, però una pel·li molt xula. que és un drama romàntic de dues parets joves que se'n van, que naveguen a través del camp de les mines emocional que suposen madurar i enamorar-se per primera vegada. Waves, ones, onades, un momento en el tiempo, la titulada a Espanya, un momento en el tiempo, una pel·lícula que té bones notes i és una pel·lícula, com vos cont, romàntica, però que toca altres camps, vale? Però faríeu més spoilers si vos ho contàs.
No, em pot fer.
I acabam, si ja i no xerraré més, amb The Biggest Little Farm, o sigui, Mi gran pequeña granja. 2011, director documental John Chester i la seva dona, la chef professional Molly Chester, varen prendre una decisió molt important. És un documental sobre la vida rural a Estats Units. Els dos típics yuppies que diuen mon anam, deixant la feina i mon anam a comprar una petita granjeta i mon anam a plantar tomatiguetes i tal. I conten un poc aquesta història. És un, no és un tractat filosòfic sobre naturalesa, sinó una guia pràctica per... no conta tant la història de la ruptura entre aquesta vida estressada, sí que en part acomodada, adinerada de la gran ciutat i d'una feina més o manco potent, envers la tranquil·litat del camp, no compta tant això, sinó que és una reflexió sobre la incomoditat de la naturalesa, lo mal de fer que s'adaptessi i com realment afrontes aquest projecte vital de dir, anem allà, com ho feim, com no ho feim, quins animals tenim, com ho feim d'una manera que sigui el més sostenible possible, o sigui, compteam en la nostra vida anterior de la millor manera. Una pel·lícula molt objectiva, molt personal, que cerca solucions, una pel·lícula molt peculiar, molt xula, molt educativa, val? Molt, 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 amb molta, i amb un missatge ecologista superimportant, que jo crec que
molt actual.
Avui en dia això ho hem de subratllar, i jo crec que amb aquesta pel·lícula i amb aquesta lliçó d'ecologia que fa John Chester com a director, evidentment perquè ja és el director de documental, ell ja era, amb aquesta gran lliçó d'ecologia, d'anar-se'n de la gran ciutat i d'aportar el petit gra d'arena per fer un món millor, m'on podríem anar. Inclús podríem parar el tràiler i escoltar-ho. I llavors, i xerrant d'ecologia, si mirau Miquel Montoro, d'ahir, de la Resistència, quedeu-vos com diu Greta Thunberg. Escolta, perquè xerra d'ella. I com ho diu, Miquel, ets el millor.
Va xerrar molt, idò.
Molt. Escolta-ho.
L'hem de veure.
The Biggest Little Farm.
Molt bé, idò. Molt bon cap de setmana.
Igualment.
A tothom.
El éter. El éter es una sustancia que se encuentra dispersa por todas partes. Priva al hombre de su conciencia, es decir, de su voluntad, y lo hace sin causarle dolor.
Le ruego que no olvide nunca su prioridad. Como doctor, se debe siempre a sus pacientes. Las investigaciones vienen después.
Por supuesto. ¿Piensas que el alma es inmortal?
¡No!
Voy a dejar al doctor que pruebe primero.
Por supuesto. Yo he nacido con suerte.
¿Estás seguro?
Claro.
Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.